Camins.
Ja que tinc la veu així assabinada, li traurem profit. A més, li farem un homenatge al mestre, ara que està rebent per tot arreu. Esta es la hora de la ràdio tranquil·la. Este programa todo lo hace bueno. Esta horita a cuatro manos entre el Menda y Capdevila. Esta Clau de tot plegat, esta Paulita Moreno. Estas noticias no tienen ni pie ni cabeza. Esta Carla, este Pérez, nos destrozan la tristeza. Esta puerta abierta de las ondas para que entre la parroquia. Este caos con sentimiento, esta radio en la que siento, este todo y esta nada, esta noche, Macedonia. Sabina Forever. Sabina Forever, des d'aquest programa ens declarem Sabinàtics, Sabi Fanàtics, no sé com dir-lo, a tope amb Joaquín Sabina. Bueno, bona vesprada. D'aquest dijous 17 de novembre del 2022, disculpareu la meva veu assabinada, però és el que hi ha, per tant, farem ràdio amb aquesta veu que té el seu encant, d'altra banda. Dia 1, després d'un nou camins a l'antigua usança amb una de les nostres persones favorites, Verónica García Morales, com sempre, en plena forma i molt ben acompanyada ahir amb la seva mare, la Conxita, perquè amb Verónica l'anàlisi de l'actualitat sempre és com una passejada per la platja. Trump, les seves mentides, el problema dels preus dels aliments i els seus efectes en la nostra salut i el canvi climàtic que està fregint les ciutats. I dia 1 també després d'Alberto Gómez, el crac dels microcontes, que ens va regalar una deliciosa estona de ràdio amb la seva sensibilitat i la seva creativitat. La secció que emociona dia rere dia, fins a límits insospitats, fins la llàgrima, Ferran Capdevila. Si voleu recuperar els nostres dimecres i qualsevol dels nostres continguts, podeu trobar-ho tots als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats en aquesta ocasió per la gran Eva Cervera. Recordeu, twitter@caminsestel, a Instagram caminsestel. Tenim també una aplicació Radio Estel oficial, si voleu lligar amb algun presentador o presentadora, allí teniu les fotos, i una pàgina web radioestel.cat, i tenim també una parada de castanyes aquí al barri de Sants. Les castanyes us les dona Xavi Aguilar directament, que és lo seu. Porta anys practicant repartir castanyes. Avui dijous, dia en què ens posem de gala per rebre la visita de Salvador Aragonès, la rialla de la casa, la rialla per excel·lència de la casa, serà la part final del programa Economia en Valors, patrocinat per la Caixa. I després de les notícies, avui ens aturarem de nou per parlar-vos de cultura, de literatura, en aquest cas. Volem presentar-vos un llibre que a mi m'ha atrapat. Es tracta de la obra Nueve días en el jardín de Kiev, una petita joia literària en forma de faules, de tall ecologista, que explica la història del petit Sergei i les seves aventures al jardí de Kiev, un màgic lloc ple de llegendes i personatges meravellosos. Ens la presentarà la seva autora, Susana Vallejo, serà en uns minuts. Notícies, literatura fabulosa, Salvatore, des d'ara i fins les 9, la Macedònia de la ràdio es posa en marxa per entretenir-vos. Vamos, baila para mí, Sanahuja, baila para mí.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Tots amb les oïdes ben obertes, fem camins per un món de fantasia.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
Esta sala de espera, sin esperanza. Estas pilas de un timbre.
El mestre Sabina sempre va bé. Ara diré, bueno, parleu un llibre de fantasia, poseu a Sabina per ambientar-lo, sempre va bé. Sabina sempre va bé. Susana Vallejo, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Què t'ha semblat l'esperit del programa?
No està malament, no està malament. Jo estava molt entretinguda veient a la policia allà fent les coses que fa la policia.
Clar, les cosetes de la policia, que
sí,
és
les seves cosetes.
Controlar una mica que la cosa vagi bé. Escolta, tinc una primera pregunta així a quemarropa, després expliquem bé. Què significa escriure per tu? Què trobes en l'escriptura?
Mira, precisament avui parlava d'una cosa semblant i jo crec que per mi escriure és conmoure. I conmoure què és? Clar, perquè sona com fer plorar, fer riure. És fer que el lector tingui sensacions. Sensació la que sigui. Potser anar a un altre món, uh-huh. En aquest cas un jardí, en un altre món.
Ara explicarem.
O simplement això, oblidar-se de la realitat. Està a un altre lloc i que es pugui sentir coses.
Susana Vallejo va néixer a Madrid, resideix des de fa molts anys a Barcelona, des del 94, tinc entès. Sí. Llicenciada en publicitat i relacions públiques, experta en comunicació. ha compaginat el seu treball en temes de comunicació amb l'escriptura de 14 novel·les de gèneres molt diversos, com el gènere negre, la ciència-ficció, la fantasia, la literatura juvenil e infantil. A més, és sòcia fundadora de l'escola d'escriptura online fantàstica.com, per tant, molt entregada, no?, a l'escriptura. Entre les seves obres destaquen Calle Berlín 109, la saga fantàstica Porta Coeli, El espíritu de l'último verano, amb el qual vas guanyar el premi EDB 2011, o Irlanda sin ti, que ja és un nom que m'atrau, només el nom de la novel·la. I també, molt interessant, vull destacar-lo, el assaig humorístic Madre de dragones, cómo ser una friki mamá y no morir en el intento. I mira, per aquí vaig a començar, Susana, perquè antes de les motomamis, que ara estan molt de moda, esteu les friquimamis. Tu eres una friquimami?
I tant.
I en què consisteix ser una friquimami?
Això és molt fàcil. Ets mami, ets mamà. Ara ja la meva nena és molt gran, però bueno, ets mare sempre.
Clar.
I a més ets friqui, que jo sóc friqui, orgullosa de ser-ho.
Orgullo friqui.
I tant, i tant. I això vull dir que m'agrada molt la ciència-ficció, la fantasia, llegir, el terror, totes aquestes coses.
Doncs jo m'identifico. Jo crec que sóc un friki papi.
Ja ho sabia jo, veient la teva samarreta, ja sabia jo que ens aniríem trobant.
Avui llueixo una samarreta de Los Vengadores, amb tota la colla de Los Vengadores aquí. Ara estàs presentant, i per això t'hem convidat principalment, 9 dies en el Jardín de Kiev, una petita o gran joia literària en forma de fàbula, de cort ecologista, de matís ecologista, que conta la història del petit Sergei i les seves aventures a aquest jardí, no? El jardí de Kiev, un lloc màgic, rebosant de llegendes, personatges meravellosos. Un llibre, 9 dies en el Jardín de Kiev, que abans de ser llibre va ser un somni.
Sí, la idea, clar, moltes vegades tu ets escriptor o escriptora en aquest cas i moltes vegades et pregunten i les idees de d'on venen. I aquesta idea va ser d'un somni, però d'un somni somniant tot, que jo agafava un llibre
d'aquests intensos, d'aquests que...
Sí, sí, molt, molt fort, era molt, molt intens.
Sí.
I jo agafava un llibre, el meu somni, que es deia 9 noches en el Jardín de Kiev, i començava a llegir i em vaig despertar i vaig pensar, ostres, aquesta és una idea, és una idea cojonuda, ho he d'escriure.
Cojonuda.
I ho vaig escriure i, de fet, el llibre ha estat tot el que vaig escriure aquesta nit. És tot això que estàs mirant ahir en aquesta pàgina.
De fet, és que tinc el llibre entre les meves mans. De fet, imagino que aquesta part d'aquí va ser com les teves notes, no?
Sí, a les 3 de la matinada, allà mateix, perquè moltes vegades jo tinc idees somniant, i dic, mira, ja ho escriuré demà al matí, que després no te'n recordes.
No, has d'apuntar-lo al moment.
Però això sí que ho vaig fer al moment, i són aquestes notes que les tinc guardades, clar.
És interessant també el que dius en la teva nota, com a introducció, perquè, clar, tot succeeix, l'acció succeeix a Kiev, que des de fa un temps té aquestes connotacions tràgiques, però, clar, tu, en el moment que tu vas tenir aquí insomni, no hi havia guerra encara.
Mira la meva cara, o sigui, però de veritat, però no sé quina mala sort o què, però, clar, aquest somni ho vaig tenir fa 10 anys. O sigui, 10 anys, Kiev, les connotacions de la ciutat, era una ciutat que tenia... És com màgica, és un lloc que està lluny, que és exòtic, i ara... les seves connotacions és la guerra, només la guerra.
Quin canvi, eh?
Sí, i tant. Quina merda, perdó.
Sí, no, ja ho pots mentir. Ja m'agrada que utilitzis un llenguatge planer i directe. Clar i català es diu això, clar i català. 9 dies en el Jardín de Kiev també és un homenatge a la natura i a la tradició de contar històries. Relata 9 dies d'aquest nen, de Sergei, en aquest jardí, que està en mitjà de la ciutat i que descobreix per casualitat, allí entablarà una amistat amb una nena de la seva edat, Tatiana, i amb el oso feroz, que és el guardián del jardí, que li relatarà un conte cada dia mentre li ensenya llocs desconeguts del jardí. Volia començar per la dedicatòria, perquè a mi sempre m'agrada molt les dedicatòries dels llibres, en la que l'autor o autora doncs, se'n recorda d'algú especial, i crec que en el teu cas està molt remarcada, perquè li dediques a la teva mare.
Sí, sí, jo la veritat és que mai faig dedicatòries, normalment no faig això.
I per què en aquest cas?
Però aquesta sí, perquè la meva mare, quan jo era molt petita, m'explicava moltes contes, llegendes, històries, i això, aquest llibre, 9 dies en el jardí de Kiev, és precisament això, un conjunt d'històries que explica el Sergei, el guarda del jardí, i la nena, la Tatiana, que totes les històries al començament semblen que és una allà i otra per acá i que no tenen relació, però al final de tot el lector se n'adona que és com un joc de matriosques, de nines russes, i totes les històries són una sola, que és la història del jardí, però també és la història de Sergei, de Tatiana i del guardià.
Et vas a citar algun moment concret del llibre que m'ha fet reflexionar, t'ho deia abans d'entrar. És un llibre que m'ha fet reflexionar perquè me'l comenti, si et sembla bé. Aquest m'agrada. Los libros, como los jardines, necesitan su tiempo. En aquest cas, anys.
És que és... Mira, quant temps
tu
tenim?
Tu tira,
vinga,
tu tira.
Jo tiro.
Després ve Salvatore, però ho solventarem, això.
No, el que passa és que... bueno, aquest llibre, jo he trigat 10 anys en escriure aquest llibre, o sigui, poca broma, que és una
que
cosa
no és
seriosa.
Tan habitual, a lo millor.
No, no. I avui en dia, i a més jo que he escrit llibres per nens i per gent jove, la veritat és que sé com has d'escriure un llibre per... perquè t'atrapi, no? I aquest és diferent. Aquest és un llibre també d'anar poc a poc. El jardí, com una planta, t'atrapa poc a poc, com en les seves arrels es van posant a dins teu, i és com una trampa, però com de despacico, vamos a poco a poco.
Sí. I, bueno, les coses importants calen poc a poc.
I és això. Jo aquest llibre va néixer també al confinament, és quan vaig terminar el llibre.
Sí.
I és quan vaig pensar que necessitàvem el que has dit tu, reflexionar. És un llibre també per reflexionar. Hi ha una història d'amor, està la història de Sergei, hi ha més de 30 llegendes, històries, contes, però el més important és que és un llibre que et fa pensar que el jardí és una metàfora de moltes coses.
I tant, és que està ple de metàfores.
Pensar. Sí.
Està ple de metàfores perquè... Mira, ara em fas pensar en aquest moment en què l'artista... bueno, hi ha com una subhistòria. Hi ha històries dins de la història perquè apareix en aquest cas Olga Ivana, que és com la protagonista de moltes de les històries...
De la història més important de totes.
Exactament, li va explicant al nen a Sergei. I aquesta nena, Olga Ivana, es troba un artista, perquè ja té un cor ànima d'artista, i parlen sobre els colors, sobre els colors. I fan aquesta reflexió de com veu ella els colors i com està segur de que són els mateixos colors que ho percep. I ara em feies, amb el que estaves explicant, em fa pensar en això, no? En com pensava que els colors en realitat pot ser l'amor, per exemple. Com sabem, si jo estic enamorat de tu o de qui sigui, però com sabem que és l'amor per l'altre? Jo sé el que és per mi. Però com el perceps tu, per exemple?
Clar, tu tens una sensació, però tu no saps l'altre que està sentint. I tu, el verd, veus una cosa que dius que és verd, però l'altre, què està veient, de veritat?
Sí, sí, sí. Exactament.
I què sent? I què és la bellesa per tu? I
mira,
què és per l'altre?
Mira, és la següent pregunta que tenia, no és trampa, t'estigues...
és veritat.
Mira, perquè hi ha un moment en què hi ha un moment en la conversa entre... Sergei i el guardián del jardí, en què li insisteix molt el guardián en dir-li, però què és la bellesa? Descriu-me què és la bellesa. I el nen no sap fer-lo, no s'ha parat mai a pensar què és la bellesa. Què és la bellesa per tu, Susana?
La bellesa, mira, no ho sé què és, però sí que sé que és diferent per tu que per mi. I que moltes vegades és una cosa que sigui lletja, pot tenir la seva bellesa. Jo què sé, al mar, l'aigua, que hi ha...
Una mansió vella, també.
Una mansió vella, en el cas de 9 dies, però a la natura, a l'aigua del mar, que moltes vegades hi ha una taca d'oli, i veus l'arcoiris a l'aigua, i l'aigua està contaminada, a veure. Però és preciós. Aleshores, és això. La bellesa està en coses que cadascú veu d'una manera diferent.
I en aquest llibre, 9 dies en el jardí de Kiev, ens ajudes a reflexionar sobre tot això.
D'una manera divertida, també.
Home, i tant, i tant,
si
i tant.
No, que no sigui una
castanya. No, és suau, és agradable, és divertit. És
una passejada per un jardí.
Exactament. Bueno, és que és perfecte, això. Et trec una altra cita del llibre. Una altra ensenyança vital, si m'ho permets, Los momentos más felices de nuestra vida suceden sin que nos demos cuenta. Pensaba en la conversa que va a tener Messi en Valdano. No sé si es futbolera tú.
No.
Bueno, no es fútbol. Vale, yo sí. Aquí al programa somos futboleros. Y le deia a Valdano a Messi, què sent respecte als millors anys de la teva vida? I diu, que no els vaig gaudir prou. No era conscient del que estava vivint. És un dels drames de la nostra vida, ser feliç sense saber-ho. No em contestis.
Ai.
Fem una pausa i volem saber la teva resposta a la tornada. Et sembla bé?
Em sembla fenomenal.
Doncs tirem.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Mario, que això que no tens temps d'agafar el tren? No pateixis, que ho he mirat i hi ha un tren cada hora. O sigui que res, una dutxa freda, un cafetó per la ressaca i ves venint, que tinc aquí el teu fillol amb tota la seva classe que t'esperen. Nens, saludeu el tiet.
Tiet!
A Renfe tenim la freqüència de trens més gran d'aquest país. Ningú no et dona més. No tots els trens són com Renfe. Renfe, el teu tren.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Vic, 98.4.
Camins. Fogons.
Jo dic caselles.
On són les meves torrijas?
És que les havia provat, croquetes i mor. No,
el pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Nosaltres no només fem pollastre.
Galetes, cubans, carquinyolis, un tomàquet de rodanxes.
El romesco colomí.
Jo vull el pollastre al cava.
I dale.
Un postre, falta un postre.
La bona vesprada a Ràdio Estel.
Re, 10 segons i clavats, arribarem a 9:15. Això és Fogons, a Ràdio Estel, el programa culinari de la casa, i avui estem cuinant una entrevista plena de sensibilitat amb Susana Vallejo, que ens presenta aquell llibre meravellós, 9 dies en el jardín de Kiev. I havíem deixat una pregunta a l'aire, Susana.
Sí, sí, i a més una pregunta que és la clau de la vida i de la felicitat, pràcticament.
Uh-huh. Bueno, la pregunta era, si és un dels drames de la vida, ser conscient o no de la teva felicitat.
No, la veritat és que això és molt, molt profund i, jo que sé, els budistes, no? El gaudir del present. Si tu en un moment que ho estàs passant bé i que pot ser un moment tan simple com tu amb els teus amics prenent un vermut o una Coca-Cola.
Home, i tant. És
o el que sigui, només això, dius, no, sí. Mai més hi haurà aquest moment. I aquest moment és perfecte i el sol m'està fent ahí pessigolles a la pell i estic amb gent que m'estimo i estic a gust. És meravellós. I si ets conscient d'això, ja ets més feliç.
És que jo tinc a la meva vida, ho comparteixo amb tu i amb els oients, un dels meus... jo tinc diversos lemes o diverses frases que són com referència. I una és que no mai és quan, ni què, ni on, és amb qui.
Ah, això també, clar. I si pots escollir el qui, això ja és perfecte.
Sí, això de vegades és complicat. Escolta, dins de les intrahistòries del llibre, el libro dentro del libro, podríem dir, el metallibre, descobrim aquest personatge que fèiem referència abans, Olga Ivana, la que trenca una mica amb els esquemes de la seva família, i és un dels temes que em fascina, no? aquest fet de trencar amb l'establert.
Aquesta és la protagonista de la història més important de totes, no? La que és una de les que explica Tatiana i el guardián del jardí. L'Olga Ivana Borisova és la filla petita de la família Borisov. Els Borisov són els que van construir el jardí, el seu no sé com es diu català, en català, tatarabuelo. No ho sé, noi.
Jo tampoc. Mira, aquí el nostre servei... Besavi o contra
Besavi. Va ser el que va construir el jardí. I ella, per suposat, i més és una noia dels finals del segle XIX, uh-huh. principis del XX, sí. El seu destí és casar-se i tenir fills i ja està.
Sí, sí, sí.
I ella té alma d'artista, és veritat que ho has dit tu. I a més, coneix a un artista de veritat. I clar, al començament només són amics, que també és una manera d'explicar una història d'amor que no és la típica, no és una història d'amor, és una història d'amistat, i són amics. I tu com lector dius, ai, què passarà, no?, que són amics i passa més o no. I de sobte sí que passa. I com reacciona cadascú, bueno, pues ahí està la història del Jardín de Kiev. No ho explicaré.
No. Spoiler. És que n'hi ha que reservar, estem fent aquesta pinzellada perquè els nostres oients tinguin la percepció del que trobarà al llibre, però que vagi a buscar-lo perquè l'experiència de la lectura és fantàstica.
Saps que és quan estàs llegint el teu cervell, el que està fent és exactament el mateix de quan estàs vivint? Per això estem ficats a un llibre i ho estem vivint i plorem i això que dèiem de com moure, perquè el teu cervell no distingueix el llibre de la realitat.
Això també... No tothom sap fer-lo, jo crec.
Home, i tant que no.
Perquè has dit, quan llegeixes, bueno, hi ha gent que llegeix com si estigués pelant patates, eh? Una cosa que... Però bueno, no, en aquest cas jo m'identifico prou. Mira, ara em parlaves d'aquesta relació entre Olga, Tatiana i l'artista. Després tenim la relació entre Sergei i el guardià del jardí. Tu creus que... perquè són una mica de relació mentor. Sí. Una friki mami, jo com a friki papi penso en Karate Kid. Jo sempre penso en la relació mentor-alumne. Tu creus que cada persona en aquest món necessita una mica el mentor que li digui la vida va un poco de esto?
Mira, nosaltres tothom necessitem un mestre, no? I hi ha també una dita que diu que el mestre arriba quan l'alumne ho necessita, quan ho ve, quan ha de venir, com Gandalf, que arriba quan ha d'arribar.
Ni abans ni després.
Ni abans ni després, efectivament.
Cuando toca.
I jo crec que tothom necessitem a vegades és algú que diu una frase i tu et quedes així com pensant, ostres, quina veritat més grossa, no? És una veritat de la vida i algú ho ha dit així com totalmente, no? I sí, jo crec que tothom necessitem a vegades això, reflexionar també. Sí, reflexionar. I a més, el que dèiem abans, que aquesta vida de prises i de tot, que necessitem moments per pensar en les coses importants de la vida.
Tinc preguntes per avorrir, però va, seleccionaré un parell per anar acabant. Una altra cita que et rescato del llibre és una conversa entre dos personatges, una conversa així de senzilla, eh? Un li pregunta a l'altre, ¿te da miedo el agua? I responde, el personatge fa aquesta resposta, contigo no tengo miedo a nada. Clar, això ara es diu una mica persona vitamina, jo crec que. Eh? És a dir, un modo modern, això de persona vitamina, de descriure aquelles persones amb les que encaixem, amb que d'alguna manera...
Que estàs a gust.
Exactament. No et fa por expressar-te, ni ser, ni provar.
I és meravellós quan trobes alguna persona així que et trobes a casa... que no saps on estava la teva casa, però quan trobes alguna persona així, dius, és la meva casa.
Tu lugar en el mundo.
Sí, 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 exactament.
Ens estem entenent molt, eh, Susana, tu i jo.
Ja.
Disculpeu.
No m'ho dius,
no, ja ho intentaré, però no asseguro res. Hi ha una història que també m'ha agradat molt en la que apareix la figura de Déu. La figura de Déu. I crec que és extrapolable també per als no creients i que al final crec que són les dues actituds que poden definir un caràcter. Jo crec que és una actitud molt bàsica, una o l'altra. Vivir exigint que tot sigui com jo vulc, jo l'exigeixo la vida que això ha de ser així. I si no és així, visc en desagust en la meva pròpia vida. O viure agraït pel que tinc, pel que m'ha donat la vida, o Déu, o el que sigui. Em recorda aquella frase que se li atribueix a Albert Einstein, que diu que hi ha dues maneres de vivir, una com si nada fuera un milagro i otra com si todo fuera un milagro.
Sí, d'alguna manera és així, clar. És veritat que el que dèiem, un tema per reflexionar, que apareix aquí a 9 dies en el Jardín de Kiev, és precisament això, que moltes vegades estem demanant a Déu o a la vida coses i coses i coses.
O a l'altre, o al que tens al costat.
O a l'altre, també. I no ens parem a agrair el que tenim I el que tenim, que moltes vegades dius, oh, tengo, jo què sé, una casa, no? Una cosa molt important, però que és, també és el que dèiem abans, són petits moments. Cada petit moment, si tu ets conscient de la felicitat en cada pequeña cosa, de, mira, una aigua fresqueta que està bona, que bona, ja està. I si aprendes a gaudir de cada petita cosa, ets molt més feliç. I el sentit de la vida està allà, les petites coses.
Susana Vallejo, experta en comunicació. Aquestes són les seves reflexions i ho trobareu tot escrit d'una manera meravellosa, maca, sensible, fabulosa, amb elements de fantasia, amb humor, amb sensibilitat, en aquest llibre que ens ha presentat avui, que es diu 9 dies en el jardín de Kiev, petita o gran joia literària, que us robarà el cor, com jo crec que us ha robat aquesta entrevista. I si no, és que sou persones que llegiu com si peléssiu patates, eh? Perquè, clar, és així, una mica. Susana, moltes gràcies per visitar-nos.
Gràcies a tu.
I gràcies per la teva obra, per presentar-nos-la i per aquesta sensibilitat que has compartit avui aquí al Camins a Ràdio Estel.
Moltíssimes gràcies.
Convidadíssima perquè vulguis. Amiga del programa des de ja, si tu vols acceptar la nostra amistat.
I tant. Val? Aquí estarem.
Un plaer. Nosaltres que fem una pausa, canviem de terç, tallem la Macedònia un altre cop i, en aquest cas, fotem el suc de taronja que ho lliga tot, que sóc jo, a Salvatore.
Ràdio Estel.
Vols una societat més justa, lliure de violències? On dones i homes avancem conjuntament de la mà? On totes les persones cobrem el mateix, gaudim de drets i prosperem laboral i econòmicament? Cada dissabte a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, amb Mireia del Pozo. Solucions concretes per un món millor, al costat de les persones. Els dissabtes a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel. Coralcar és el gran aliat dels teus ossos i articulacions. És un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites Coralcar. Sol·licita-la a Laboratorios Maen Pones o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Coralcar ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Coralcar. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Pones. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Volem, com a prèvia de l'economia, inaugurar l'univers Salvatore. Univers Salvatore. Vale? Et sembla bé?
Bueno, sí, jo no. Bueno, no ho sé.
Camins.
Oi, ara em surts amb la teologia. Quemo perquè això s'està enredant, Rafa. Aquí a Ràdio Estel parlar de teologia és perillós perquè hi ha molts experts.
Sí, exactament. Ja mos...
I llavors ara nosaltres mateix podem patinar bastant.
Ràdio Estel.
Miracolo, com diuen els italians.
Miracolo.
Miracolo.
Expliquem històries.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Dinou minuts i arribarem a les 9. Estem on fire totalment amb els separadors d'aquest programa. Jo de vegades tinc la sensació que en aquest programa és millor el teaser trailer que el programa en si, com passa amb les pel·lícules de Marvel, parlant de friki papis i friki mamis. No, de bo, tot el contingut és bo, però els separadors, allò, és canela en rama, amb la participació estel·lar avui de Paula Moreno, que s'ha posat creativa. Fes-lo més cops, Paula, que ens agrada. Bueno, Economia en Valors, espai, recordem, produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, per gentilesa de la Fundació La Caixa, i l'edició dels dijous té un color especial, el color blau cel de mirada profunda e intel·ligent del gran Salvador Aragonès. Salvador, bona vesprada.
Oi, bona vesprada, Rafa. Oi. I gràcies per tots aquests elogis que em dones, no?
Tu mereixes tot.
Bé, jo vull saludar en primer lloc els nostres oients.
Molt bé.
I també el gran equip que fa possible aquest magnífic programa, Ferran Capdevila, que és el productor, i Paula Bravo. Moreno, el servei tècnic, i ara ens aixequem per saludar a l'equip, el gran equip de...
Són grandíssims. Sí. Li enviem també una salutació a Mercè Raga, que és fidel seguidora teva.
Oh, Mercè, bona tarda, bona vespre. Estic aquí i llàstima que no ens trobem ara, perquè no coincidim en els horaris.
Sí, la travessis.
Me n'alegro molt de que escoltis aquest programa.
Ho escolta, ho escolta. I vinga, per on comencem avui?
Doncs avui dedicarem l'entrevista a la Cimera Mundial sobre el clima, anomenada COP25, que se celebra a Egipte.
Segur que és COP25? Jo crec que és COP27. T'has deixat dos punts allà.
Ah, sí?
Sí, COP27.
On s'han perdut aquests punts?
No ho sé.
El Passeig de Gràcia.
Passeig de Gràcia, ja ho buscarem.
No ho sé. Bueno, doncs 27. Aquest any la cimera és diferent, perquè arriba enmig d'una guerra, que és també una guerra energètica, on el principal afectat és Europa, i que ha viscut fins ara molt dependent del petroli i gas russos. Els països membres de la Unió Europea estan pagant molt car l'energia. Primer, perquè el petroli i el gas russos eren més econòmics que els altres.
Sí.
Ara Europa intenta alliberar-se de la dependència energètica de Rússia i canviar l'energia actual per energies renovables, com va demanar la presidenta de la Comissió, però va demanar, va dir, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
Sí, sí.
Per tal de conèixer millor la política energètica de cara al futur de la Unió Europea, hem convidat a Laura Rahola, portaveu de la Comissió Europea, Catalunya i Balears.
Doncs ja la podem saludar, la tenim a l'altre costat del fil telefònic. Laura Rahola, bona vesprada.
Hola, bon vespre.
Gràcies per estar amb nosaltres, benvinguda aquí al Camins, a l'Economia en Valors. A veure, anem a posar fil a l'agulla. Degut a la invasió de Rússia a Ucraïna, Laura, s'ha capgirat tot el tema del subministrament de gas i petroli a la Unió Europea, ara ens ho explicava una mica Salvador. Avui i des del passat mes de febrer, quan va començar la guerra, Europa ha fet un salt important amb les energies renovables. Com està avui i com estarà demà la dependència energètica d'Europa comptant amb el fort increment de les energies renovables? Com està aquest tema, Susana? Ai, Laura, disculpa.
Tu ho has dit, la guerra que va començar Putin envaint Ucraïna aquest passat mes de febrer ens imposa un canvi de paradigma. A la Unió Europea ja s'estava fent un esforç importantíssim per reduir els combustibles fòssils i per impulsar les renovables, com heu dit, no? El primer motiu és ambiental. Sí, la Unió Europea ha liderat des de ja fa anys el tema de la lluita contra el canvi climàtic i el que és el focus està en l'energia, perquè la producció i el consum d'energia és el principal emissor de gasos, no? I per tant ja teníem molt clar que per aconseguir frenar el canvi climàtic havíem de descarbonitzar la nostra economia. Com deia, per motius principalment ambientals, però també per motius econòmics. A Europa és depenent energèticament d'altres països, ho era principalment de Rússia, com heu dit, no? I, per tant, aquesta dependència energètica doncs, ens feia pagar molt car doncs, amb una menys competitivitat de les nostres empreses i preus més alts per tots els consumidors. En aquests dos arguments, diguem-ne, ambiental i econòmic, ara s'hi afegeix un tercer, que és la seguretat. És a dir, si ja sabíem que els combustibles fòssils eren perjudicials pel planeta i per l'economia, ara també sabem que ho són per la nostra seguretat directament, perquè Putin està fent servir l'energia com a arma de guerra, no? I per tant, doncs, tenim un nou motiu per reduir els combustibles fòssils i per apostar per l'energia neta. Dèiem, ja havíem fet un llarg camí amb el tema energètic. La Unió Europea ja va doncs, apostar clarament per les energies renovables, ja tenia uns límits molt clars marcats de reducció d'emissions i de potència renovable que s'havia d'anar augmentant. El que hem fet ara és accelerar encara més. I a més, diguem-ne, aplicar segons quines o mesures d'urgència per reduir principalment la dependència del gas rus. Si fa només un any de tot el gas que importàvem a la Unió Europea, el 40% o més venia de Rússia, això ha baixat fins un 9% ara mateix. Per no dir que més, el carbó i el petroli rus ja no s'estan utilitzant a la Unió Europea. Bueno, això s'ha aconseguit diversificant la producció, com deies, accelerant les renovables i també directament reduint l'energia, o sigui, sent més eficients energèticament i reduint la nostra despesa energètica. Per exemple, la Unió Europea va assolir un acord de tots els estats membres perquè aquest hivern es redueix un 15% el consum de gas, no? I també, doncs, per augmentar, dèieu, no, la capacitat energètica, la mateixa presidenta, com estava dient en Salvador, va explicar a Sharm el-Sheikh que la Unió Europea ha doblat la seva capacitat d'energia renovable fins als 50 gigawatts aquest any, aquest 2022. També hi ha una aposta molt clara per energies netes alternatives, com l'hidrogen. L'hidrogen es considera una font d'energia estratègica a la Unió Europea i, justament a la cimera, a la COP27, doncs, s'han anunciat partenariats per l'hidrogen que beneficiïn tant a la Unió Europea com a d'altres regions. Ja s'han anunciat partenariats per aquest tema amb Egipte, amb Nàmbia, amb Kazakhstan i també associacions per ajudar a descarbonitzar països tercers. Al final, la lluita contra el canvi climàtic és global. La Unió Europea també lidera les donacions i el suport financer en aquesta tant descarbonització com lluita contra el canvi climàtic a nivell global. I, per exemple, doncs aquí tenim o hem anunciat acords molt concrets amb països com Vietnam o Sud-àfrica per ajudar en aquesta descarbonització.
Sí, Laura, has parlat de la quantitat de gigawatts a la que pensa arribar a Europa l'any que ve. I els acords que té de subministrament d'hidrogen associant-se amb Egipte, Namíbia i Kazakhstan, i l'ajuda que fa Vietnam i Sud-àfrica per tal de descarbonitzar les seves economies. Quin és l'objectiu a llarg termini si es vol reduir un 55% l'efecte hivernacle fins al 2030? Això significa fer un gran esforç per part de la Unió Europea al nou mapa energètic, no, Laura?
Sí, efectivament. Sabem que és un gran esforç, sabem que són uns objectius molt ambiciosos, però nosaltres diem són realistes i no només són realistes, sinó que són l'única realitat possible. Els efectes, la crisi climàtica, de fet, és ja emergència climàtica. Estem veient que els efectes que té, hem vist tots doncs, aquest estiu les temperatures que hem assolit, els incendis que genera, i els indicadors són clars, no? I les dades científiques ens ho diuen, que si no fem res, o sigui, el cost de la no actuació serà molt més alt, no? Per tant, s'ha d'actuar amb urgència i, efectivament, les mesures que s'han de prendre no són mesures de maquillatge, són mesures dràstiques que passen per canviar de sota arrel, en el cas d'Europa, per exemple, la nostra economia, fer aquesta transició verda i també acompanyada d'una transició digital, no? L'objectiu, dèiem, l'objectiu ha de ser mundial. Com deia, la Unió Europea s'ha posat al capdavant en aquesta lluita contra el canvi climàtic, des de fa molts anys que hi és. S'han posat uns objectius de reducció molt i molt ambiciosos, el que tu deies, arribar a la reducció del 55% de gasos d'efecte hivernacle al 2030 i ser el primer continent climàticament neutre al 2050, però efectivament, pensem que es pot fer. De fet, ja ho estem fent. La Unió Europea ha adaptat tota la seva legislació en aquests objectius que estem dient, ha aprovat nova legislació, per exemple, ja tenim una llei aprovada que diu que a partir del 2035 no es podran vendre cotxes de benzina o de gasoil, tots els cotxes a partir del 2035 a la Unió Europea, tots els que es venguin, seran cotxes d'emissió zero. És un exemple. Aquesta legislació afecta a tots els sectors, construcció, transport, etcètera. No? I no només també volia afegir, no només actuem amb legislació, també amb tot el programa de la Unió Europea i tot el pressupost de la Unió Europea. De fet, el pla Next Generation EU, no, que és el pla de recuperació per la Unió Europea, que és un gran pla amb un finançament extraordinari, preveu que un 37% del finançament es destini directament a projectes que vagin cap a combatre el canvi climàtic. I, a més, en qualsevol projecte que es financi amb fons europeus, hi ha d'haver la demostració que no serà perjudicial pels objectius climàtics, no? Per tant, diguem-ne que marquem molt clarament aquestes mesures que dèiem, que han de ser, sí, urgents i dràstiques.
Laura, mil gràcies per les teves explicacions. No tenim temps per més, però ens ha agradat molt escoltar i que ens expliquis totes aquestes circumstàncies que d'això es tracta aquí en Economia en Valors, de posar llum a tot el que està passant en el món de l'economia. Recordem que Laura Rahola, en aquest cas, dir-ho tu, Salvador, que ara m'he perdut.
És portaveu de la Comissió Europea, Catalunya i Balears. Però jo el que veig, Laura, per sort de tots els passars, és que el carbó continua funcionant encara. És a dir, Europa, com Alemanya, al veure que els russos s'han posat ferrucos, doncs han posat el carbó a funcionar. I això no és descarbonitzar, sinó carbonitzar.
És cert.
Dues paraules, perquè és que se'ns escapa el temps.
Nosaltres entenem, estem en un moment absolutament disruptiu, no? I hi ha certes situacions que tinguem de transició i que pensem que han de ser temporals, i estem convençuts que seran temporals, perquè Alemanya, com tots els països de la Unió Europea, s'ha compromès amb aquests objectius de descarbonització. Per tant, estem segurs, hi ha certes mesures que potser no es poden evitar, perquè al final arriba un hivern, fa fred, la gent s'ha d'escalfar, i hem de passar, no?, d'una dependència que teníem de Rússia, doncs, a pràcticament deixar-la zero. Hi ha algunes mesures temporals que s'han posat en marxa, doncs, que lamentablement potser no hi ha més remei, però que estem convençuts, doncs, que seran temporals, no? I com deia, Alemanya, de fet, s'ha compromès també, i algunes d'aquestes plantes de carbó que va autoritzar que es reobrissin, no només no s'han reobert, sinó que ja han dit que les transformaran precisament, per exemple, en plantes de producció d'hidrogen.
Laura,
a llarg termini, cap aquí anem.
Laura Rahola, és portaveu de la Comissió Europea a Catalunya i Balears. Moltes gràcies per estar amb nosaltres, Laura.
A vosaltres, quan vulgueu.
Una abraçada. Vinga, fem una altra petita pausa per escoltar la Falca de la Caixa i us donem unes quantes notícies.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Vinga, quines notícies ens has portat avui?
Doncs jo destaco avui la notícia, i perdona que parli de mi.
No, encantats. Què passa?
Jo soc molt, vaja, molt periodista en aquest sentit, que els periodistes mai poden parlar de si mateix. Però la notícia més important per a mi és el naixement d'un net, que va néixer dimarts i tot perfecte.
Home!
Bé, anem a les notícies, Rafa, perquè d'això no vull parlar de mi.
No vols parlar de tu, però pap, ja l'has colada. Com es diu?
Es diu Gonzalo. Com Gonzalo de Berceo, perquè a la meva família hi ha una tradició literària i som tots de lletres. Què hi farem?
Em fas molt feliç, Salvador. Enhorabona. Sí. A tu i a la teva família.
Sí.
Bueno, com estava previst, el transport funciona normalment després que la plataforma del transport desconvoqués la vaga, Salvador?
Sí, aquesta vaga no tenia massa recorregut, com ja vàrem dir la setmana passada.
Sí.
La vaga només ha durat 37 hores. Les grans organitzacions de transportistes van dir que no anirien a la vaga. I només li quedava a la plataforma l'acció de piquets violents per obligar els camioners a secundar la vaga. Doncs no ha sigut res, no, pràcticament molt poca cosa. I gràcies a l'actuació de la policia i de la Guàrdia Civil, tot sigui dit. Recorda que vaig dir que ningú treballa amb pèrdues, i això només passa en els pagesos i els ramaders, això, però no els transportistes.
Sí, això alleugera bastant tota la distribució, especialment a les grans superfícies, no?
Sí, alleugera també els ciutadans, perquè no caldrà fer acaparaments, perquè les mercaderies seran distribuïdes en normalitat ara que ve el Black Friday, el cap de setmana que ve, de l'altra setmana, vull dir,
sí,
i el Nadal.
Parlem de criptomonedes, que tiren cap avall. Fa un any que el bitcoin va superar els 60.000 dòlars cada una i avui està a 16.000, imagina't. Això vol dir que molta gent ha quedat enganxada i ha perdut molts diners, és el valor.
I tant, però sobretot és gent jove, eh? És a dir, és gent que té menys de 40 anys, la gran majoria, eh? Va dir, segons les enquestes, que Funques, que és la fundació de les caixes d'estalvis, és gent enrotllada, enlluernada per la novetat, però...
Sí.
Per no analitzar bé per què es diu cripto de les monedes, per passar desapercebudes a Hisenda i tenir monedes en circulació mundial sense passar pels topalls de les monedes, les divises.
Uh-huh. Això era previsible o què?
Oh, i tant.
Sí.
Per mi sí, eh?
Ah, vale, vale.
Perquè resulta impossible que puguin circular a nivell mundial monedes que no puguin controlar els bancs centrals i els ministeris d'Hisenda. El primer van fer una mica el viu-viu, però després, quan se va estendre tant, la idea era bona. Però quan tens a tots els bancs centrals en contra i a tots els governs en contra, al final et trobaran les pessigolles.
Home,
i tant. Aquest ha sigut el cas. No oblidem que fa temps que els bancs centrals, com el Banc d'Espanya, sí, avisen dels grans riscos que corren qui compra criptomonedes. Mira, de 60.000 euros a 16.000.
Imagina't, això és una caiguda brutal.
Això jo crec que és una falta de visió política. És a dir, si tu tens una mica de visió de política, saps que les criptomonedes no s'amagaran, si són importants o en mesura important, al final caurà a les mans del Banc d'Espanya, perdó, dels bancs centrals i dels ministeris d'Hisenda, que tenen ganes de cobrar molts diners, com sempre, no?
Jo crec que tens tota la raó, Salvador. A mi sempre en tindràs el teu bàndol, el teu equip.
Gràcies.
I vinga.
Gràcies.
De res, gràcies a tu. Gràcies a tu. Escolta, ens hem d'acomiadar perquè no tenim temps per més. Ha de sonar la falca de la Caixa, que això és important, que soni la falca de la Caixa.
Com?
Que ens acomiadem, Salvador.
Ah, vale.
D'acord? Vinga, recollim.
Home, jo que tenia ara un parell de cosetes. Fi, és igual.
Home, és que no tenim temps, ja m'agradaria.
Vale, no, d'acord. Vinga, endavant.
Vale, endavant, recollim.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dijous de la segona temporada de Camins, amb un home que va invertir tot el seu capital en criptomonedes, que eren 120 euros, una cosa així, més o menys. I ara, clar, s'ha quedat en res. Ferran Catevila a la producció, Carla Buigas i Pere Juventí Balcells a la redacció. La nostra segona vida, la virtual, avui en les expertes mans d'Eva Cervera. Per cert, Eva, tot arribarà. Tot arribarà. I la clau de tot plegat. Paula Moreno a les vies de so, al muntatge musical, a la creativitat també. Ara de seguida, més informació en el butlletí de les 9. Carla i Pere us fan la volta al món i a Catalunya. Salutacions pel qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Dia de despropòsit, que amb aquesta veu serà més despropòsit que mai. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit. Nosaltres que ho deixem aquí, però demà tornarem amb sessió de Totum Revolutum per coronar el port de la setmana.
O sigui, camins demà, no?
Farem camins
farem
demà.
Camins.
Sí, Salvador, escolta, quants nets tens? Quants nets tens?
No, això ja és una pregunta personal.
Ah, no me la respondràs.
No, sí, jo t'ho diria, però esclar, la gent es quedarà una mica... Tinc 17 nets, ara.
Ets fantàstic, Salvador. Ets fantàstic.
Oh, que tinc uns fills fabulosos, tu.
Ens hem de caminar, que si no, Paula, després més canya. Uns fills fabulosos i molt bon ADN. Farem camins, cuideu-vos.
Camins.